Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El fort increment d'infeccions respiratòries ja tensiona les urgències hospitalàries i provoca cancel·lacions d'algunes intervencions quirúrgiques per falta de llits. Metges de Catalunya denuncia que la pressió assistencial és generalitzada per l'auge, sobretot de la grip, malgrat que no s'ha arribat encara al pic de l'epidèmia. Continuen sumant-se casos al MeToo dins el sector periodístic, a la desena de periodistes que en les últimes hores han exposat els seus casos d'assetjament i actituds masclistes. S'hi sumen ara nous testimonis i creixen les veus que parlen aquí també d'una situació sistèmica. Ja són 10 els morts pels incendis de Los Angeles, mentre les autoritats de Califòrnia adverteixen que la xifra podria augmentar. Les flames han arrasat 11.000 hectàrees, hi ha 180.000 evacuats i prop de 10.000 cases i edificis destruïts. Els focs continuen actius i fora de control. Expectació a Veneçuela davant la presa de possessió presidencial d'aquesta tarda. El govern de Nicolás Maduro intensifica la repressió contra l'oposició i la gran incògnita és si Edmundo González, que reivindica com a president electe, tornarà avui al país. Veneçuela ha tancat 3 dies la frontera amb Colòmbia i parla d'un complot internacional. Líbia expulsa 600 nigerians al desert del Sàhara. Segons l'ONU, és la deportació més gran de migrants que hi ha hagut mai des d'aquest país del nord d'Àfrica. El PSOE registra una reforma legal per frenar les accions judicials abusives. Els socialistes volen impedir que s'obrin processos penals basats en publicacions periodístiques i aposten per eliminar el delicte d'ofenses religioses. El text registrat també demana que s'apartin els jutges que es manifestin a favor d'un partit polític. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filó Cañete, ha demanat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio més presència policial al barri de la Mina, on dimarts es va produir un tiroteig a més d'un centenar de trets disparats per menors. La consellera d'Interior assegura que s'ha desplegat un reforç policial al barri que investiga els fets. Ripoll no pot aprovar els pressupostos municipals. El grup d'Esquerra Republicana en aquest municipi confirma que votarà que no als comptes. Aquest vespre s'hi reuneix Junts per valorar si s'absté, però no en tindrien prou per aprovar els comptes municipals. Els esports.
L'Espanyol s'afegeix a les queixes d'altres clubs de la primera divisió al Consell Superior d'Esports per haver concedit al Futbol Club Barcelona la mesura cautelar i haver permès la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor a la Lliga. Joan Laporta veu com un nou directiu marxa de la Junta. Es tracta de Juli Guiu, responsable de fins ara de màrqueting, després de ser apartat a les converses per renovar el contracte amb Nike. És el tercer directiu que li plega a Laporta.
I el temps ha assolellat i menys ventós que ahir, acompanyat d'una temperatura suau al migdia, però més baixa que ahir. Alguns núvols al Pirineu aquesta tarda i 4 núvols prims a la resta del país. Demà, però, arriba un canvi de temps. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Encara no hem arribat al pic de la grip, és qüestió de dies, però els hospitals catalans ja alerten que les urgències estan saturades i els pacients han d'esperar hores o dies per poder ser traslladats a una habitació. Fins i tot alguns hospitals ja han decidit desprogramar del calendari les operacions no urgents amb l'objectiu de deixar llits lliures per a les persones que han de quedar ingressades. Hem fet una batuda per diferents centres hospitalaris del país per saber com està la situació en cada lloc. El macro tiroteig de dimarts al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs va portar ahir el president Illa i la consellera Parlon a la població. Es va decidir un reforç policial dels Mossos les 24 hores del dia, el temps que calgui, i una reunió de la Junta de Seguretat Local la setmana que ve. Avui l'alcaldessa ha reconegut al matí de Catalunya Ràdio que els veïns de la zona estan atemorits després de constatar que menors del barri van tenir accés a armes de foc. Comencen les obres de la planta potabilitzadora d'aigua del Ter a Cardedeu, que han de rehabilitar i ampliar la seva capacitat de manera que s'incrementi la qualitat de l'aigua tractada i també que es destina a la població de l'àrea metropolitana de Barcelona. És una acció més per adaptar-nos als nous escenaris de sequera, unes obres que costen 120 milions d'euros i que duraran 4 anys. A Santa Perpètua de Mogoda, a la factoria Alstom, s'ha presentat el primer nou comboi de Rodalies de Renfe que surt d'aquesta fàbrica i que circularà per la línia R1, la del Maresme, tot plegat abans de tenir novetats del futur traspàs de Rodalies a Catalunya, que diu el president Illa que se sabran ben aviat. Anirem a Tarragona, on ja s'han començat a instal·lar els sensors químics per millorar la detecció de núvols tòxics a l'entorn dels polígons petroquímics. Això pocs dies abans del 5è aniversari del greu accident d'Icoxe que va provocar la mort de 3 persones. I si sou de Lleida i aquesta nit heu vist una llum brillant travessant el cel, us explicarem que ha estat un bòlid que han pogut captar moltes càmeres, també la del Parc Astronòmic del Montsec a Àger. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les urgències dels hospitals ja comencen a estar molt plenes per l'increment de les infeccions respiratòries quan encara no hem arribat al pic de la grip. Alguns centres fins i tot han començat a cancel·lar algunes intervencions menors per manca de llits disponibles, sobretot centres comarcals, segons ha avançat aquesta emissora al Departament de Salut, Marriera.
Les urgències ja estan plenes de pacients que s'acumulen als passadissos, un increment del 20%, com per exemple l'Hospital Partaulí de Sabadell, i que també s'està notant i força a centres com l'Hospital del Mar o Vallvitge. Tot i això, de moment, només en els comarcals s'estan posposant intervencions no urgents, ja que no hi ha suficients llits per ingressar tots els pacients. Víctor Motos és el secretari d'Acció Sindical de SATSE, el sindicat majoritari de les infermeres.
Sobretot ens trobem a hospitals mitjans de nivell 2 i comarcals que on les urgències estan més tensionades. Per exemple, destaquem l'Hospital del Mar, Mutu de Terrassa, el Tall de Manresa o l'Hospital de Martorell.
El secretari general del Sindicat de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, alerta que la pressió assistencial és generalitzada i els preocupa què passarà d'aquí a 7 o 10 dies quan s'espera que arribi el pic de la grip.
El pic de contagis de la grip el tindrem aproximadament en una setmana i en l'actualitat ja hem passat una primera andanada de pressió assistencial. Sembla que els centres a poc a poc estan engegant els mecanismes per absorbir tot això, però el pitjor encara ha de venir.
Lleupart avisa que el problema és estructural i que cal dimensionar el sistema sanitari per una població de 8 milions de persones cada vegada més gran i amb més malalties cròniques.
Abans, aquestes escenes de col·lapses en els serveis d'urgències dels hospitals els veies exclusivament a Reis o als voltants de Reis, i ara pràcticament els veiem a qualsevol època de l'any. El que passa és que quan resulta que a més incideixen els virus respiratoris, doncs això s'agreuja i s'accentua.
A Mar, tant metges com infermeres lamenten les baixes taxes de vacunació de la grip.
Sí, una taxa que no arriba al 40% i demanen que es faci autocrítica pel poc impacte que enguany ha tingut la campanya. Pel que fa a l'ús de les mascaretes en els hospitals, el Departament de Salut recorda que l'obligatorietat està en mans de cada centre en funció de la situació que tinguin. Alguns han explicat que ja ho estan estudiant, però de moment cap ha implementat la mesura de que sigui obligatori a treballadors o als visitants.
Hem sentit que hi ha alguns hospitals, sobretot comarcals, que estan desprogramant operacions no urgents. Hem fet, com avançava abans, una batuda pels diferents centres hospitalaris del país. A Girona, justament aquesta setmana, també s'ha notat un increment notable d'ingressos vinculats a això, a infeccions respiratòries, però la situació, Clara Jordan, em dius que es considera estabilitzada.
Sí, a l'hospital de referència, el Josep Trueta, parlen d'una situació que ja tenien prevista i controlada, malgrat aquest augment, sí, de visites a urgències i d'ingressos. De fet, s'han anat habilitzant prioritzant zones a l'hospital per acollir aquest increment d'ingressos. Zones que normalment estan tancades s'han anat omplint, però diuen encara hi ha marge per acollir més pacients. La mateixa situació es viu als hospitals de Figueres, Palamós o al Santa Caterina de Salt, que aquest, ja a principis de desembre, va obrir 8 llits més a l'àrea de semicrítics. També s'ha notat un increment notable de visites als hospitals de Blanes i Calella. Pel que fa a les urgències, el que dèieu, els centres d'atenció primària han notat un increment considerable de visites. Us dono un exemple, el Güell de Girona, que només el dia de Reis va atendre prop de 400 persones.
Gràcies, Clara. A la demarcació de Tarragona, l'ocupació als diferents hospitals és elevada, però, segons Salut, la situació allà està més controlada. Clara Chavarría.
A la regió sanitària del Camp de Tarragona hi ha una alta demanda derivada de l'increment d'infeccions respiratòries, però no atencionat als centres hospitalaris. Tots els llits disponibles estan oberts i la programació quirúrgica no s'ha alterat. Pel que fa als trasllats de pacients entre hospitals, no són habituals perquè tots estan en la mateixa situació. A les Terres de l'Ebre, tot i que l'ocupació és elevada, no hi ha cap centre atencionat. El Verge de la Cinta de Tortosa, com a hospital de referència, és el que registra més pressió, però la situació és estable. En general, s'han habilitat llits extres i, per exemple, a l'Hospital de Móra d'Ebre hi ha més llits oberts de l'habitual. Pel que fa a derivacions de pacients, es fan les que realitzen de forma habitual.
Doncs a Lleida, i amb això tanquem, l'augment de pacients a l'hospital de referència sí que ha obligat ja a començar a fer aquestes derivacions. Noelia Caselles.
Bon dia. Sí, des de dimecres d'aquesta setmana s'han començat a derivar pacients des de l'Arnau de Vilanova, que és el gran hospital lleidatà, cap al Santa Maria, també públic i també aquí a la ciutat de Lleida. S'ha obert una unitat de curta estada on hi ha 8 llits destinats a pacients respiratoris. Mentrestant, a l'Arnau, els bocs d'urgència estan doblats. Això vol dir que hi ha 2 pacients a cada box per poder encabir-ne més, però cal remarcar que aquesta és una situació força habitual durant bona part de l'any.
L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha demanat més presència i contundència policial en el cas del tiroteig de la mina. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio ha advertit que els autors d'aquests més de 100 trets que es van disparar dimarts eren menors. Segons testimonis, els trets els van fer amb armes llargues des de 2 clans enfrontants i per marcar, ens expliquen allò que fan els animals, per marcar territori. Miquel Jarque, bon dia.
Molt bon dia.
Filo Cañete ha reconegut que el barri està atemorit.
Sí, perquè això és una situació nova i això ens ho confirmen també fonts policials a Catalunya Informació. No hi havia cap motiu, segons les primeres investigacions. Eren 2 grups de menors de clans, això sí, enfrontats, vinculats al narcotràfic, que van exhibir amb trets a l'aire la possessió d'armes. Objectiu, doncs, seria reivindicar el seu territori.
He demanat més presència i més contundència a les accions perquè no hi ha un paràmetre que te pugui d'alguna manera dir doncs, bueno, hi ha una tensió en el barri perquè ha passat alguna cosa. No, això és de cop, qualsevol dia, qualsevol hora, i llavors això és instaurar doncs, la por en el barri.
L'alcaldessa s'ha mostrat indignada perquè els menors tinguin accés a armes. Segons Cañete, les noves generacions que viuen a la mina han perdut el respecte pels antics patriarques.
Estem davant d'una generació que té facilitat d'accés a diners, a la compra d'armes, i ja aquests joves han perdut aquest respecte per lo que temps enrere s'ha anomenat sempre els patriarques, no?, de les famílies de cultura gitana. Aquesta manca de respecte fa que ara les mediacions també siguin molt més complicades.
Miquel, també ha passat pel matí de Catalunya Ràdio Vila, consellera d'Interior.
Sí, Núria Parlon, que també s'ha mostrat indignada pels fets. Ahir, recordem-ho, va estar a la mina acompanyada del president de la Generalitat, ha recollit els arguments de l'alcaldessa.
La situació de la mina és una situació que s'ha cronificat. Hi ha unes peculiaritats de caràcter social i de caràcter, malauradament, delinqüencial que provoquen que la mina sempre estigui en el focus i que, a més, es produeixin situacions com la del 7 de gener, que són intolerables.
Parlon ha reconegut que la situació del barri té la seva arrel en la situació social dels veïns i en els delictes relacionats amb el tràfic i la venda de droga.
No hi ha impunitat davant aquestes conductes i s'han de combatre els delictes que hi ha al darrere. Hi ha una presència d'armes de foc totalment prohibides i després, vinculades a aquestes armes de foc, hi ha una situació latent en el barri i, per altra banda, coneguda socialment, que és el tema dels delictes contra la salut pública.
Interior ha destinat un reforç de 2 unitats antiavalots, Brimo, i 2 de seguretat ciutadana, Arro, que, segons la consellera, s'hi estaran de forma permanent el temps que sigui necessari.
Comencen les obres de la planta potabilitzadora d'aigua del Ter, situada a Cardedeu, que és la més gran de Catalunya i dona servei a 5 milions de persones, inclosa l'àrea metropolitana. La rehabilitació permetrà que de la depuradora en surti aigua de millor qualitat i que pugui treballar amb cabals més baixos en situacions de sequera. Les obres tenen un cost de 120 milions d'euros i duraran 4 anys. Anem cap a Cardedeu. Marta Vallès, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquesta planta és una infraestructura estratègica per augmentar els recursos hídrics.
Sí, efectivament, per això, tenint en compte que aquesta planta s'acosta als 60 anys, el projecte preveu molts canvis que la faran una infraestructura puntera. Més qualitat d'aigua depurada i més flexibilitat per treballar fins i tot amb cabals mínims. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit aquest matí l'acte de col·locació de la primera pedra de les obres.
El que donem resposta és a la rehabilitació i la modernització d'aquesta infraestructura per la seva antiguitat, perquè al llarg d'aquests anys han sorgit noves tecnologies pel tractament de l'aigua, perquè hem de preveure també noves normatives sobre la qualitat d'aigua potable i perquè hem de pensar també en una infraestructura flexible que pugui compatibilitzar doncs, el règim de funcionament amb les noves aportacions previstes de l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera. I, per tant, amb aquestes millores, des de la planta del Ter, oferirem una aigua tractada de gran qualitat.
Davant els efectes del canvi climàtic, la intenció és treballar per dependre cada vegada menys de l'aigua de pluja.
Convertir Catalunya en un país absolutament punter en l'àmbit europeu en la gestió de l'aigua i també no dependre només de la pluviometria i aconseguir amb aquestes infraestructures tenir un 70% de recurs no convencional perquè ens entengui la gent desconnectar la pluviometria del cicle de gestió de l'aigua.
A Marta, en paral·lel a la rehabilitació de la planta, també comencen aquest mes les obres de reparació d'una canonada que perd molta aigua.
Sí, es tracta de la canonada que connecta aquesta planta de Cardedeu amb Barcelona i que fa arribar l'abastament a milions de persones de l'àrea metropolitana. Té una avaria que fa que perdi uns 225.000 litres d'aigua cada dia. Seran unes obres també complicades perquè s'ha de construir una nova canonada en paral·lel a la que està malmesa perquè aquesta deixi de donar servei i es pugui fer la reparació. Això, que es comença a fer ara, aquest mes, durarà 2 anys.
Ara passen 2 minuts d'un quart de dues. A aquesta hora, si mirem com tenim la situació del trànsit, trobem 2 quilòmetres de retencions a la P7 a Barberà del Vallès en sentit Girona. A la B30, en aquest cas cap a Tarragona, hi ha 1,5 quilòmetres de retencions, també a Barberà. A la C31, al Prat de Llobregat, i per un accident queda 0,5 quilòmetre de retenció en sentit Barcelona, perquè hi ha un carril tallat. I pel que fa al transport públic, aquest cap de setmana, demà i diumenge, estarà interrompuda la circulació de trens entre Raïmat i Almacelles per obres de renovació de la infraestructura, segons explica Adif. Afectarà els trens que circulen entre Lleida i Tarragona i s'ha establert transport alternatiu per carretera. Per cert, que fa una estona hem sabut que un ciclista de 48 anys ha mort en un accident de trànsit amb una moto al passeig de Sant Joan Bosco, al barri de Sarrià de Barcelona. Els fets van passar ahir al vespre. És la primera víctima en accident de trànsit aquest 2025 a la capital catalana. L'any 24 Barcelona va acabar amb un recompte oficial d'11 morts en sinistres, que és la xifra més baixa des de l'any 90, i no hi va haver cap ciclista implicat. En total van morir 5 motoristes, un vianant, 4 conductors de vehicles a motor i un que conduïa un patinet elèctric. I ara fem un cop d'ull a la situació meteorològica, la previsió per avui i el cap de setmana amb el Dani Ramírez.
Avui el dia no ens porta complicacions. El vent fort d'ahir s'ha aturat pràcticament del tot. Hi ha hagut alguna ratxa moderada de 40, 50, 60 per hora. Montblanc o també la zona de Portbou s'han aproximat als 70 km per hora. I tot això amb un dia serè, núvols prims. A la tarda potser una mica més de tel de núvols, també cap a l'Alt Pirineu, alguna nuvolada, però sense precipitació. La temperatura entre fresca i suau, no seran tan altes com ahir, baixen a la costa, Girona, Barcelona, i pugen un parell de graus al Pirineu. Tindrem valors màxims, en general, dels 15 als 18 graus, però puntualment arribant als 20-22 cap a les Terres de l'Ebre. I demà al matí ja està pel Pirineu, comença a precipitar, matinada a matí, la Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, nord del Principat d'Andorra, al llarg del matí la pluja, la neu, s'anirà estenent altres sectors del Pirineu. Primer seria més aviat pluja, perquè la neu començaria a 2.000-2.200 metres. Demà al migdia comença a baixar la temperatura a muntanya, la neu baixant a 1.700, i atenció al que passi a la tarda, perquè es reactiva la nevada, especialment a l'Alt Pirineu, fins al Principat d'Andorra, potser fins l'Alta Cerdanya, i baixa notablement la temperatura. Per tant, la neu passaria demà a la tarda de forma ràpida cap avall, de 1.700 cap a 1.200 metres i fins i tot 900 metres a la Vall d'Aran. Una neu que pot arribar, evidentment, fins a les valls. A tenir en compte, una nevada en general de 5 a 15 centímetres, però la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, nord del Principat d'Andorra, pot deixar de 10 a 30 centímetres. Bona nevada, bona notícia. A la resta, al matí algun xàfec, alguna pluja pot caure a Girona, punts del Prepirineu, a la tarda més aviat s'imposarà el sol, ventades fortes o molt fortes, i es podria reproduir demà a la tarda algun ruixat entre la Selva i el Baix Empordà. Les temperatures cap avall, sobretot diumenge i dilluns, diumenge farà sol, i el vent serà encara fort de tramuntana, però atenció demà, perquè el vent serà protagonista al Pirineu, Girona, Lleida, Tarragona i l'Ebre.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Ara és un quart i 6 minuts de dues. La línia de tren del Maresme, l'R1, serà on es començaran a provar aquest any els nous trens de Rodalies de Renfe. Avui s'ha presentat el primer comboi que sortirà de la fàbrica de la companyia Alstom. A Santa Perpètua de Mogoda tenim en Joan Garcia. Joan, què heu vist?
Hola, Marta, bon dia. Bé, de moment hem vist el xassis exterior, perquè encara s'han d'acabar els interiors, però de moment us podem deixar escoltar la bocina. Així sonaran els nous trens de Rodalies. Els tres primers es començaran a provar de nit a la línia de Mataró per homologar-los pel servei durant tot aquest any. Precisament la R1 serà la que es prioritzarà el traspàs a la Generalitat en un acord que el president Salvador Illa assegura que tindrà novetats imminents.
Aquest mes de gener veurem passes endavant en aquesta matèria, en aquest traspàs de Rodalies, i el que persegueix el govern de Catalunya és fer un traspàs, però sobretot, si m'ho permeten, fer un bon traspàs.
Encara que no els hagis vist acabats, com seran els nous trens?
Doncs combinen cotxes d'un i de dos pisos, amb portes més amples. Tindran 900 places, una tercera part amb seients. Això és un 20% més de capacitat que els trens més antics que encara circulen a Rodalies des de fa 35 anys. Precisament, la renovació de trens i l'adequació de la infraestructura és el que ha posat en valor el ministre de Transports, Òscar Puente, per demanar als usuaris encara més paciència de cara a notar una millora al servei.
No hay incidencia porque estemos cruzados de brazos, sino por todo lo contrario. Los resultados se van a notar todavía más en los dos próximos años a medida que vayan concluyendo las obras. Pido un último ejercicio de paciencia a los usuarios para que podamos ver recogidos los frutos.
Dels 200 trens nous que ha encarregat Renfe, la meitat aniran a Catalunya, 70 a Rodalies, 30 a les línies regionals. Tots els d'aquí sortiran de la factoria d'Alstom de Santa Perpètua de Mogoda, on 1.500 treballadors fabriquen trens per encàrrecs que arriben de tot el món. La meitat de tota la feina es destina a Renfe.
El mito de les periodistes catalanes suma més casos. A la desena de professionals dels mitjans que en les últimes hores han denunciat a les xarxes casos d'agressions sexuals, abusos de poder i actituds masclistes a la feina, avui s'hi han afegit més testimonis i creixen les veus que afirmen que es tracta d'una situació sistèmica i que cal implicar tot el sector, Montse Mas.
Sí, una de les denunciants d'ahir a les xarxes, la periodista i escriptora Llucia Ramis, ha recordat al matí de Catalunya Ràdio tres casos personals, com el d'un director d'una revista que se li va tirar a sobre per fer-li un petó. També ha explicat perquè la majoria de denúncies no assenyalen amb noms i cognoms.
Tant se val qui ha estat. És a dir, jo podria dir els noms, no passa absolutament res, però és igual, hi ha hagut una cosa... No vol dir que tothom, evidentment, exerceix aquest poda, aquest abús de poda, però ha estat una cosa completament doncs, integrada. No? I quan dones noms et diuen, llavors vés al jutjat, i que si vas al jutjat moltes vegades això no canvia absolutament res. I a més, aquestes situacions d'abús moltes vegades no estan tipificades.
En el mateix programa, la periodista Laura Aznar, que va dirigir el podcast de crítica en què l'humorista Ana Polo va denunciar el comunicador Quim Morales per assetjament sexual, ha qualificat el problema de sistèmic i celebra que les dones s'atreveixin a parlar.
que el món dels mitjans de comunicació a Catalunya és molt petit i hi ha alguns homes que acumulen molt de poder i això els ha permès gaudir de moltíssima impunitat, no? Llavors, jo crec que està havent-hi un canvi cultural també producte del moviment feminista i gràcies a la valentia de dones que, com deia, trenquen els silencis i estan ajudant a començar a construir una memòria col·lectiva de les violències viscudes per, no sé si totes, però per moltes. Insisteixo, el 54% de nosaltres hem viscut assetjament sexual en l'àmbit dels mitjans.
Les periodistes Anna Guitart i Marta Montaner també s'han sumat al MeToo amb els seus testimonis. L'Associació de Dones Periodistes de Catalunya ha condemnat qualsevol agressió i discriminació per raó de sexe i han donat suport a les periodistes que denuncien assetjament sexual als mitjans.
Detenen a l'aeroport del Prat un passatger acusat justament d'agredir sexualment una hostessa. Els tocaments s'haurien fet en ple vol, en un vol procedent de Seül, que anava cap a Barcelona i Tenavesga.
Segons han explicat fonts de la Guàrdia Civil a Catalunya Informació, que investiga el cas, l'agressió va passar el 4 de gener quan la víctima era a la cuina de l'avió. Alberto Damaso és portaveu de la Guàrdia Civil.
El pasajero entró en la zona de la cocina donde estaba preparándose el servicio y se abalanzó sobre la víctima. Le realizó unos tocamientos con ánimo sexual, pero ella iba vestida con el uniforme y además portaba un delantal para ese momento específico. Por suerte, esta tripulante estaba acompañada y un grito de su compañera hizo que el agresor huyera hacia el baño y después hacia su asiento, donde ya se mostró de forma pasiva como si nada hubiera sucedido.
Després de l'agressió, el comandant de l'avió va ordenar aplicar els protocols necessaris.
Por lo cual, también de tomar las medidas que procedan, que podrían incluir hasta una inmovilización de un pasajero en caso de que fuera necesario. En este caso, el comandante de la aeronave recibió la comunicación de lo ocurrido por parte de la jefa de cabina y reubicó a esta azafata en otra parte del avión para proteger su seguridad, ayudándola de l'agressor.
Quan l'avió va aterrar, la Guàrdia Civil va detenir l'autor dels fets a la terminal 1. El passatger està en llibertat acusat d'agressió sexual i està pendent d'un judici.
Esquerra Republicana votarà que no als pressupostos municipals de l'Ajuntament de Ripoll. D'aquesta manera hi hauria 7 vots en contra, un més que els regidors que té l'Aliança Catalana. Aquest vespre, Silvio Riol es reuneix amb Junts i caldrà saber si el partit de Carles Puigdemont vota en contra dels números o s'absté en la votació. Laia Claret, per tant, sembla que tampoc hi haurà pressupostos a Ripoll aquest any, oi?
Sí, exacte, bon dia. I és que si Esquerra i Junts s'abstenien, el partit de Sílvia Orriols tenia la majoria necessària per poder aprovar els comptes. Segons ha pogut confirmar aquesta emissora, Aliança Catalana es va reunir ahir 7:45 del vespre amb els republicans i aquests han confirmat que votaran en contra dels comptes tal i com ja estava previst, han volgut remarcar. Ara cal veure què acaba fent Junts entre les opcions de votar no o abstenir-se. Són les dues que contemplen, segons han assegurat. Per tant, a l'espera del que fa Junts, ara hi ha 7 regidors en contra dels comptes i els 6 d'Aliança a favor. En el cas que Junts s'abstingués, caldria estar pendents de què fa el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer. Colomer formava part de l'equip de l'exalcalde convergent de Ripoll, Jordi Monell, però en va ser expulsat del partit per falta de confiança. Ara és l'únic regidor de Som i Ripoll. En el cas de l'abstenció de Junts, si Colomer votés que sí als pressupostos, hi hauria empat a 7 entre el sí i els no. Per tant, prevaldria el vot de qualitat de l'alcaldessa per aprovar els comptes. Colomer assegura a aquesta emissora que caldria que Aliança es posés en contacte amb ells per tenir converses per acabar donant aquest sí. Els pressupostos de Ripoll s'haurien d'aprovar en un ple extraordinari. En un principi es va dir que seria abans del dia 15 de gener. Si finalment no s'acaba convocant aquest ple, aniria al ple ordinari del mes de gener, que seria el dia 28.
I a Lleida, en canvi, sí que s'acaben d'aprovar els pressupostos per aquest any. Ho ha fet amb els vots de l'equip de govern del PSC i també del grup municipal de Junts. La resta de partits hi han votat en contra. El pressupost arriba als 232 milions d'euros. Això és un 6% més que l'any passat. L'alcalde Noelia considera que, tot i el no de l'oposició, hi ha un consens, ha dit, important.
Sí, l'alcalde socialista Fèlix Larrosa ha celebrat l'aprovació dels comptes per poder tirar endavant polítiques de ciutat, ha dit. Ha destacat la bona entesa amb Junts, que ja els va donar suport amb el pressupost de l'any passat, i s'ha dirigit així a l'oposició.
Hem debatut, no estem d'acord amb tot, però sabem que hi ha un gruix important d'iniciatives que contemplen aquests pressupostos que tenen el consens de tots els grups aquí representats. Però també sabem què passaria si no hi hagués comptes.
La portaveu de Junts, Violant Cervera, també ha defensat els números.
Perquè creiem que són bons per la gent de Lleida, els seus legítims propietaris i els seus únics beneficiaris. I ho farem des del grup de Junts sense deixar de fer oposició, però una oposició vigilant i propositiva.
Esquerra ha fet una crítica dura i ha presentat una esmena per demanar que es deixés l'expedient pressupostari damunt de la taula i que es busqués una negociació. Jordina Freixanet és la portaveu republicana.
Avui ens han presentat
presentat un pressupost que ven fum, que fa trampes al solitari i que està ple de nyaps. Ens han presentat un pressupost marca PSC, amb els seus socis de Junts, amb una foto que ens ha omplert els grups de WhatsApp ple de memes aquests Nadals.
El cap de l'oposició, Xavier Palau, tampoc hi ha donat suport des del grup del Partit Popular.
Tot i que estem disposats a projectes de ciutat en un futur...
El Comú i Vox tampoc han donat suport a uns pressupostos que preveuen 30 milions d'euros en inversions i en els quals la partida que més augmenta és la de seguretat.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'aeroport de Girona registra les millors dades de passatgers dels últims 6 anys i, segons podem avançar, el Catalunya al dia ha tancat el 2024 amb gairebé 2 milions d'usuaris. El repte és captar noves companyies que ofereixin vols domèstics, perquè ara per ara tots són a l'estranger. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem concretant les xifres.
Concretem, som-hi. Exactament 1.997.000 persones són les que van passar per les instal·lacions de Vilobí d'Onyar el 2024, amb una ocupació mitjana dels avions del 80%. Per tant, gairebé s'ha arribat a l'objectiu de les institucions de recuperar aquesta xifra simbòlica dels 2 milions d'usuaris, segons ha concretat avui per al Catalunya al dia el vicepresident del Patronat de Turisme de Girona, Jordi Masquef.
Sí que és veritat que ens han faltat 2.500 passatgers per posar el 2 al davant, però podem dir que virtualment estem amb els 2 milions de passatgers. És un increment del 26% més en relació als passatgers de l'any 2023. Per tant, en aquest 2024 és l'any definitiu de la recuperació prepandèmica i un any en què l'aeroport de Girona torna a ser una de les principals entrades dels visitants a la nostra demarcació.
Si es comparen les xifres dels últims 10 anys, només el 2018 es van superar aquests 2 milions de passatgers a l'aeroport de Girona. Per tant, el 2024 té el segon millor registre de l'època, de la dècada, i està, com deies, al capdavant dels últims 6 anys.
I per captar, Fèlix, més vols i destins, per exemple, a Espanya, alguna novetat?
Doncs confiem molt en la Fira Internacional d'Aviació Connect, que es farà a Girona a principis del mes de febrer. L'anterior va ser a Torí, a Itàlia, on ja han confirmat l'assistència representants d'una vuitantena d'aerolínies. Jordi Masquef creu que pot ser un punt d'inflexió de cara a aquests vols domèstics.
Sí que és veritat que hi ha moltes esperances dipositades en aquesta fira Connect, perquè algunes companyies, també alguna de catalana, com pot ser Vueling, doni el pas i utilitzi el nostre aeroport com a base per obrir alguna ruta. Aquest és el nostre objectiu, que també les companyies de casa apostin per el Girona Costa Brava.
Aquest hivern, des de l'aeroport de Girona, s'ofereixen 10 rutes a 7 països, amb una 60 de vols setmanals, la majoria de Ryanair a països com la Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, Bèlgica o Polònia. També la companyia Air Arabia enllaça amb Tànger, al Marroc. I de cara a la campanya primavera-estiu d'abril-octubre ja podem avançar que hi ha confirmades una 50 de rutes, això sí, totes a l'estranger, amb destins nous, com per exemple un enllaç entre Girona i Sarajevo.
Gràcies, doncs, Fèlix. Bon dia.
Bon dia.
El sector porcí català també encadena 2 anys consecutius de beneficis mai vistos. L'any passat van guanyar gairebé 43 euros per animal i fins i tot una mica més que el 23, que ja va ser un rècord. Això s'explica sobretot perquè s'han abaratit els costos de criar els animals i també per la bona salut de les exportacions. Anem a Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Tot això es desprèn del balanç que avui ha fet Unió de Pagesos. És evident que els resultats són molt bons, però també han comentat tendències i reptes.
Exacte, perquè asseguren que el pronòstic per als pròxims anys és bo, però sempre amb matisos. Però anem a pams. Els números del 2024 han estat més que positius perquè, tot i que el preu de venda va baixar una mica, la baixada de costos de les matèries primeres ho han compensat i el resultat és el que destaca el responsable del sector del sindicat, Rossen Saltiberi.
Com a sector es tanca un any en positiu per part de la producció i també per part dels escorxadors es tanca també en positiu. Diríem que repetim pràcticament resultats del 2023, per tant, 2 anys bons, excel·lents.
Això sí, adverteixen que aquest 2025 hauran d'afrontar grans inversions per adaptar-se a la nova normativa de benestar animal, que contempla que cada porc ha de tenir més espai per viure. Des d'Unió de Pagesos diuen que no s'hi oposen, però demanen facilitats per poder ampliar les granges i, si cal, tenir més temps per adaptar-se.
Al final, l'objectiu és fer l'adaptació, però que no perdem capacitat de producció. O sigui, com a sector, al final important, hi ha una capacitat de, de sacrifici, hi ha un comerç establert, per tant, que si al final aquests ports no els podem produir aquí, ens acabaran venint de fora. I, per tant, tot el que és importació d'animals vius és un problema, és un risc, al fons acaba sent un risc sanitari, no?
Precisament aquest risc sanitari fa referència a una hipotètica entrada de la pesta porcina a l'estat espanyol, tal com ha passat a Alemanya, un escenari que giraria com un mitjó les bones perspectives dels productors perquè tancaria les portes a l'exportació. Un altre aspecte que també han destacat és que el sector tendeix a concentrar-se. L'any passat van tancar 49 granges petites i se'n van obrir de noves de dimensions més grans, amb inversió també de la indústria. Ara mateix a Catalunya hi ha unes 5.300 granges amb capacitat per a 10 milions de porcs.
Ara passant 5 minuts a 2:15, comencen a instal·lar-se els sensors químics per millorar la detecció de núvols tòxics a l'entorn dels polígons petroquímics de Tarragona. El sistema encara no té data d'estrena i forma part de les millores de control i gestió d'emergències derivades de l'accident d'Icoxe d'ara fa ja 5 anys. A Manel Sastre, Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha presentat els detalls d'aquesta actuació. Què més ha anunciat?
Sí, de fet, ho encara ho està fent ara mateix aquí al port de Tarragona, que és precisament on s'ha acabat d'instal·lar l'última de les noves sirenes d'emergència que s'han desplegat als diferents punts de Catalunya amb risc químic. Els últims mesos se n'han col·locat 7 més, el que fa que en total hi hagi 121 sirenes per activar en cas de necessitat al llarg de tot el país. Abans, Núria Parlon ha estat en un dels punts on s'estan instal·lant aquests nous sensors per detectar núvols tòxics. La Generalitat hi està invertint 1.800.000 euros en aquest desplegament de més de prop de 600 sensors per poder detectar fins a 8 substàncies tòxiques en temps reals als diferents municipis de la zona. Parlon ha explicat que se n'han desplegat una dotzena més dels 575 previstos per petició dels tècnics i dels ajuntaments.
Aquesta ampliació també s'ha fet a demanda del món local. Per exemple, l'Ajuntament de Vilaseca ens va demanar que poguéssim col·locar alguns d'aquests sensors i majoritàriament estan situats allà on tenim les zones de rics, el polígon nord, el polígon sud i en les diferents zones on ens podem trobar amb un accident de risc químic. De fet, al principi, com bé ha dit, eren 575, que hem ampliat a 10 més i això és perquè s'ha fet un replantejament i s'ha detectat la necessitat de fer alguns canvis i l'ampliació en alguns casos per poder garantir una major cobertura.
Les substàncies tòxiques que es detectaran són diòxid de sofre, òxid d'etilè, sulfur d'hidrogen, clor, amoníac, clorur d'hidrogen, fuger i també acrilonitril. Està previst que tots els sensors acabin instal·lats ja a finals de febrer, però no hi ha data encara sobre quan es podran utilitzar efectivament, perquè s'han de fer proves i s'ha d'acabar d'ajustar tot el sistema de monitoratge. La instal·lació arriba, com dèiem, amb anys de retard, forma part de les accions de millora del Pla d'Emergència Química de Tarragona, el Plasecta, després de l'accident d'Icoxe, que la setmana que ve farà 5 anys que es va produir.
Gràcies, Manel Sastre. Bon dia.
Bon dia.
Sorpresa i expectació entre els qui van poder veure ahir una gran bola brillant que travessava el cel a les 10:08 de la nit i que va ser visible des d'una part de la península Ibèrica, de fet. Els experts han explicat que es tracta d'un bòlid. La imatge, Noelia, també la van captar càmeres de seguretat, per exemple, del Parc Astronòmic del Montsec, a Àger.
Sí, hem parlat amb el director del parc, Salvador Riba. Ens explica que ha passat el mateix que en una pluja d'estels, però la mida de la bola de foc que va travessar el cel era molt més gran. En concret, estem parlant d'una roca de l'espai que s'ha encès en contacte amb l'atmosfera amb una brillantor similar a la de la lluna plena. Això hauria passat sobre Castella i Lleó, entre Palència i Lleó.
I es considera que està una alçada per damunt dels 20 quilòmetres, és a dir, 20 quilòmetres damunt dels nostres caps, i per això fa que s'hagi vist pràcticament a 500-600 quilòmetres de la rodona. És a dir, que hi hagi una observació des de molt més lluny de Castella i Lleó, com pot ser observacions des de Catalunya.
És gaire habitual que caiguin bòlids?
Doncs molt més del que ens pensem, perquè passa gairebé cada dia. De fet, en el que portem d'any ja n'hi ha hagut una desena a la península, però normalment són molt més discrets.
Aquest, al ser una brillantor semblant a la lluna plena, doncs és un esdeveniment prou destacable dels que potser em passa, em passen 4 o 5 a l'any, diguem-ne, d'aquesta brillantor o més brillants. No són els que passen cada dia són una miqueta més dèbils.
Quan el bòlid és prou gran, algun petit fragment pot arribar a terra.
Sí que seria possible que hagués arribat algun fragment petit a terra, però hi ha uns grups que parlen de fragments de de 20 o 30 grams, és a dir, fragments molt petits. No haurien d'esperar trobar un pedrot.
Caldrà veure, doncs, si aquest d'ahir a la nit ha deixat rastre de terra.
Més coses, 2:15. La setmana que ve l'Ajuntament de Badalona treu a licitació el nou contracte del servei de neteja. És el contracte més important, també pel pressupost que s'hi destina. Després de 4 anys amb el contracte vençut, el consistori n'adjudicarà un de nou per 540 milions d'euros i pels pròxims 12 anys. David Àngela, l'alcalde Xavier García Albiol, treu pit de l'increment de recursos que es destinaran a partir d'ara a netejar la ciutat de Badalona.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, García Albiol assegura que Badalona passarà a ser l'enveja de les ciutats de l'entorn, també en paràmetres de neteja. Albiol qualifica de rècord la inversió, assegura que l'Ajuntament passarà a destinar 27 milions d'euros a 45 milions anuals en aquest concepte i ho ha volgut il·lustrar d'aquesta manera.
Passem dels 418 treballadors que en aquests moments té l'actual empresa concessionària, que és Fomento de Construcciones y Contratas, es passa amb el nou contracte de 418 a 550 treballadors. De vehicles es passa de 73 vehicles a 130 vehicles. Passem a la ciutat de tindre 4.200 contenidors a 5.300. I, evidentment, doncs, tota aquesta millora significa un canvi, un canvi de model.
Com a novetats, el nou servei suprimirà els contenidors soterrats per falta d'eficàcia. Els contenidors seran metàl·lics als districtes 4 i 6 i a punts concrets de la ciutat on els actes vandàlics, com els incendis, són habituals. A més, hi haurà un parell de control per visualitzar tots els serveis. També es podrà fiscalitzar i hi haurà un règim sancionador que pot arribar al 10% del contracte en cas d'incompliment per part de l'empresa adjudicatària. A més, el plec de condicions també recull la creació d'un servei d'èlit de neteja. Es farà una formació específica, a part dels treballadors, per intervenir en situacions de crisi, com incendis, esfondraments o accidents greus de trànsit, entre d'altres.
El Vendrell ha decidit no treure les llums de Nadal de la Rambla perquè, segons l'Ajuntament, aporten seguretat. Les tindran enceses tots els caps de setmana de l'any per reduir la conflictivitat del centre neuràlgic de la ciutat. Montse Gener-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
De fet, aquest desembre han fet la prova i com ha anat?
Bé, ja que pràcticament no hi ha hagut trucades dels veïns queixant-se dels habituals incidents amb grups de gent que estan per allà al voltant dels bancs causant problemes. Ho ha avançat el Diari de Tarragona i ens ho ha confirmat el regidor de Seguretat, Cristian Soriano.
A nivell de trucades ha baixat moltíssim, estem parlant gairebé del 100% de les trucades, és a dir, no hem tingut gairebé cap trucada al mes de desembre que tingui a veure amb temes d'ordre públic, i després els temes de furts, el tema de robatori amb violència i el tema de baralles a la via pública, zero. Potser podíem tenir uns 10-12 episodis mensuals que tinguessin a veure amb alteració de l'ordre públic a la via pública. I des d'ençà que vam posar les llums, zero. I ho mantindrem divendres, dissabte i diumenge, al cap de setmana.
El regidor diu que les persones conflictives no s'han traslladat de barri.
No hem detectat tampoc un augment d'aquest índex a una altra zona del Vendrell.
I què hi diuen els veïns?
A la mateixa Rambla, la majoria de les persones amb qui he parlat els sembla bé.
Doncs a mi em sembla bé perquè actualment al Vendrell hi ha molta delinqüència. La nit realment fa por d'anar pel carrer. Si és tan fàcil com posar una il·luminació, doncs s'ha vist que s'hi ha guanyat, doncs per mi em sembla genial.
Si eso va a ayudar a que haya menos robos, menos cosas así com tantas hay en este pueblo. En principio sí.
También lo podrían hacer en las urbanizaciones, porque está toda la delincuencia allí. Estamos de robos ya hasta arriba.
Però també m'he trobat persones que fan les seves objeccions a aquesta mesura de deixar els llums de Nadal durant tot l'any.
¿Qué va a solucionar con dejar las luces? Nada. Lo que necesita es más gente para vigilar.
No, simplemente porque tiene su función, que es la Navidad, y se acaba la Navidad y se recogen las cosas. ¿Tú qué opinas?
No, yo también. A ver, cada cosa lo suyo. Si quieren tener luces, que pongan otras clases de luces, pero que no sean de Navidad.
Perquè ens ho imaginem, és una tira llarga de bombetes que es col·loca en zigzag agafades als arbres i que il·lumina la part central de la Rambla, amb la qual cosa, segons el regidor, s'aconsegueix il·luminar tota la Rambla i no només la part més propera als fanals de banda i banda.
Gràcies, Montse. Les noves piscines privades que es construeixin a Palafrugell, al Baix Empordà, s'hauran de fer amb limitacions de superfície i de fondària per fomentar l'estalvi d'aigua. És una de les mesures d'una ordenança municipal que vol garantir la disponibilitat d'aigua per a usos essencials. Maria Rovira, com es concretaran aquestes limitacions?
Doncs a les piscines privades de nova construcció o les que s'hi facin reformes integrals s'exigirà una fondària màxima d'un metre i mig. La superfície no podrà superar els 75 metres quadrats i podran tenir una capacitat màxima de 100 metres cúbics. Només es podrà superar aquesta capacitat si es tracta d'un immoble amb més de 8 habitatges i una piscina comunitària. Per a l'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, es tracta de fomentar un canvi de mentalitat en un municipi que el febrer de l'any passat va arribar a prohibir la construcció de piscines per la sequera.
El fet d'aprovar aquesta ordenança
aquesta ens permet aixecar la prohibició de la construcció de noves piscines i, per tant, tornaríem a donar llicències, però condicionades a la nova ordenança i amb les mesures que han de prendre.
Segons l'alcaldessa, es tracta de fer un esforç col·lectiu tant de les administracions com dels ciutadans.
Tots hem de fer un esforç. Administració, ciutadans i ciutadans de tota mena, no? I sobretot doncs, aquests que tenen recursos, perquè evidentment una persona que té una casa, es pot fer una piscina, té recursos, doncs que faci les adaptacions i les obres tinguent en compte doncs, aquestes mesures d'estalvi d'aigua, en aquest sentit.
Aquesta mesura forma part de l'ordenança municipal de l'estalvi d'aigua que s'ha proposat actuar en tres objectius.
Per una banda, l'aprofitament de les aigües plujanes, amb la construcció de dipòsits en els jardins i en les cases per després poder aprofitar aquesta aigua per al rec, la gestió de les aigües grises per reutilitzar l'aigua de les banyeres, de les dutxes, de les aixetes perquè vagin a les cisternes del lavau i, per tant, tenir un reaprofitament d'aquesta aigua i, per últim, la regulació de les piscines. No?
Una limitació que es fa en un municipi on hi ha unes 5 piscines per cada 100 habitants, una xifra, segons l'alcaldessa, molt per sota del altres municipis com Begú, on és de 42.
Prova pilot itinerant a 37 escoles rurals de la Catalunya Central per portar la ciència als més petits. Davant l'èxit de la iniciativa que posa en marxa la UBIC, Universitat Central de Catalunya, la idea s'aplicarà a d'altres centres rurals del país. A Sant Quirze Safaja, al Moianès, hi ha una de les escoles que ha participat en el projecte amb 29 alumnes. Nàtia Adella, explica'ns-ho.
Bon dia, Marta. Doncs mira, es diu Rural Lab 06 i té l'objectiu de despertar vocacions i detectar talents per a l'experimentació científica en edats primerenques. Com funciona? Doncs bé, una unitat mòbil amb dues formadores i una furgoneta equipada amb diferents propostes per experimentar amb ciència arriba als centres que participen en aquest projecte. De moment, Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Osona, Solsonès i Alta Noia i ensenya als alumnes com la ciència a través del joc i l'experimentació pot ser molt divertida. La directora dels estudis de grau en mestres d'educació infantil de la UManresa és la Montserrat Pedreira.
La diferència d'inici és que posem a l'abast dels infants materials i propostes que promouen, mobilitzen fenòmens de ciència d'una manera que pels infants és natural, que és a través del joc. Ells decideixen el que fan, amb iniciativa. Llavors, el que passa és que com que els materials estan pensats perquè se n'adonguin de diferències de coses que són essencials des de l'àmbit de la ciència, doncs, evidentment, això provoca que puguin fer experiència directa i reflexions al voltant de temes de ciència.
Per exemple, triturant verdures i veient quins colors surten o d'altres tipus d'experiments, com el que ens deia l'anilac de segon, impulsar aigua i omplir recipients.
Ara estàvem fent com per jugar que hem d'impulsar amb una bombona i que hi ha 2-3 gots que els havíem de llenar i era molt difícil.
La Laia de tercer ha participat en un altre tipus d'activitat.
Ara estem fent com uns tallers de ciència i jo estava en el taller de construir com cotxes i coses guais amb fustes.
També hem parlat amb el director de l'escola rural del Moianès, el Toni Comajoan.
Ho hem aprofitat de manera excel·lent i segurament que les criatures ens en traurem una part molt positiva que ja no només és el taller, que sinó llavors ve una formació interna per al professorat nostre que segurament que aquí potser sortirà una situació d'aprenentatge de cara a aquest trimestre que acabem de començar.
I afegeix.
Nosaltres aquí lluitem a vegades a les escoles rurals per tenir una equitat amb els nostres alumnes de poder gaudir d'activitats com aquestes, visitar un museu, anar a un laboratori, etcètera, etcètera, que sense més molt difícil dels desplaçaments, ja sobretot pel tema de gaudir doncs, omplir un autocar que ens surti a un preu raonable.
La prova pilot s'ha fet durant l'últim trimestre de l'any i culminarà ara, al gener. El projecte neix a partir de l'experiència pionera recollida per part del Lab 06, que es va iniciar ja l'any 2015 al campus de Manresa amb l'objectiu de garantir l'accés a serveis educatius de qualitat a tots els centres educatius del territori, independentment de la seva ubicació geogràfica.
L'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha incorporat una banyera que fa possible dur a terme parts a l'aigua. També s'ha reformat la sala de parts perquè el procés sigui més càlid i còmode i tant.
L'Hospital Vall d'Hebron atén uns 2.600 parts cada any i des de l'octubre ha fet 3 parts a l'aigua i 14 dilatacions de la banyera. Fins ara només estava permès el procés de dilatació dins l'aigua, però ara ja es pot fer el part sencer. La Heidi és una de les mares que va viure l'experiència l'1 d'octubre passat.
Y me metieron a la bañera y desde ese momento los dolores sí que los sentían, pero eran menos.
y me permitieron la oportunidad también cuando estaba dando a luz, ya salía la cabeza de mi bebé, de tocar la cabecita de mi bebé, de ponerme en la posición de que cualquiera que yo quería para que estuviera más cómoda.
La relaxació i el confort que aporta l'aigua calenta pot escurçar el temps de dilatació i fins i tot l'expulsió del nadó en alguns casos. A més, pel nadó, passar d'un medi líquid com l'amniòtic de la placenta a una aigua tèbia fa la transició més amable i sense més risc de complicacions que en un part tradicional. Vanessa Bueno és cap de llevadores de l'hospital.
La dilatació dins de l'aigua el que permet és una relaxació de tota la musculatura, ajuda en el control del dolor i, a més, la flotabilitat dins de l'aigua permet que la dona es pugui moure i pugui adoptar i pugui canviar de posició de la manera que se senti més còmoda en cada moment.
La reforma de les sales de parts també ha estat essencial per garantir un espai menys medicalitzat i fer que la mare passi un procés més confortable. S'han canviat parets, portes, terra i pintura per aconseguir aquest efecte. A més, cada sala disposa d'un bany i una dutxa individual i una nova instal·lació de LEDs per poder regular la intensitat de la llum segons la comoditat de la mare.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Si això me convirtiera en nube, això me convertiria en ojo.
Arriba al Teatre Lliure de Montjuïc una de les obres més inclassificables de Federico García Lorca, El Público, una peça surrealista que tracta temes com la llibertat i la sexualitat. Una obra d'alt voltatge i plena de risc que ha entomat la Comèdia Nacional de Montevideo, que ha aterrat a Barcelona per presentar la seva pròpia versió d'aquest text, Montse Camps.
Si escrita el 1930, és la peça més avantguardista, experimental i arriscada del poeta i dramaturg andalús i també la més personal i confessional. Forma part de l'anomenat Teatre Impossible de Lorca, plena de símbols que remeten a temes com l'homosexualitat. L'adaptació l'ha fet el dramaturg uruguaià Gabriel Calderón.
Somos conscientes de que es una obra de un artista homosexual que no podía expresar su sexualidad, que sentía que lo iban a matar si expresaba esa esencia, y lo terminaron matando. Ese miedo, ese terror, pero ese compromiso se siente en la primera página hasta la última.
Marta Pazos dirigeix l'obra que advoca deixar-se portar pels sentits.
Te entregan un texto que está encriptado, te entregan un misterio y tú con tu equipo lo vais a ir abriendo, lo vais a ir descifrando, lo vais a ir entendiendo a través del cuerpo. Vamos a ir entendiendo que no hace falta entender, que lo que está apelando es al sentir, al compromiso de sentir.
El Público es va estrenar a l'Uruguai fa un any i arriba per primera vegada a l'Estat. Es podrà veure el lliure del 15 al 26 de gener.
Han cancel·lat el concert també de la Hollywood Symphony Orchestra que s'havia de fer la setmana que ve a l'Auditori de Girona. Se suspèn després de la polèmica actuació que va fer al Liceu. Núria Paraire, ho han fet públic en un comunicat. Què diuen?
Bon dia, Marta. Doncs l'Auditori de la Ciutat ha informat en aquest escrit que per causes alienes es cancel·la l'actuació prevista per al 16 de gener. Ens expliquen que ha estat a iniciativa de la productora NK Prodarte. L'Auditori assegura que els diners de les entrades es retornaran automàticament a tots els compradors. Aquesta suspensió arriba després de la polèmica per l'actuació que va fer la Hollywood Symphony Orchestra durant les festes de Nadal al Liceu. Arran d'aquella funció s'han anat anul·lant actuacions. Tot per la qualitat de l'actuació. El Liceu va sonar així. I hauria d'haver sonat més aviat així. Aquests dies també s'ha sabut que NK Prodarte ha acomiadat alguns músics que han denunciat públicament les precàries condicions de treball.
Les obres de reforma de les cases adjacents al castell dels Marquesos del Ferràs de Cubelles, al Garraf, han posat al descobert 8 sitges i diverses restes de ceràmiques. La principal hipòtesi és que són d'època medieval, però no es descarta, Quim, que remuntin a l'activitat dels romans.
Sí, i per això l'arqueòleg director de la intervenció, Eduard Piriz, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies la importància de fer divulgar les troballes per destacar l'origen romà de Cubelles.
La ciutadania tenia accés a aquesta informació. Crec que és important posar en valor l'origen romà de Cubelles, perquè Cubelles, el seu origen està aquí, al castell, de fet, a la vila romana que hi havia abans del castell, i també el seu origen medieval, i sobretot les sitges en concret que s'han localitzat, clar, són elements que estan molt vinculats a l'explotació agrària del territori.
Les troballes són a la planta baixa dels habitatges coneguts com a botigues del castell, on l'Ajuntament hi projecta la nova seu de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i les dues, temps ara pels esports. Començarem amb l'Espanyol, que s'afegeix a les queixes d'altres clubs al Consell Superior d'Esports per haver concedit al Futbol Club Barcelona la mesura cautelar i permetre la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor. Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia. El club blanquiblau exposa en un comunicat la seva inquietud perquè aquesta decisió pugui crear un precedent molt perillós i que suposi una amenaça a la integritat de la competició. Alhora, l'Espanyol defensa la normativa de la Lliga de Futbol Professional i de la Federació Espanyola sobre el rigorós control econòmic aplicat per assegurar la sostenibilitat de molts clubs. Aquest comunicat acaba dient que aquest moviment del CSD deixa en evidència i desautoritza la Lliga i la Federació Espanyola.
Una notícia que passa 48 hores abans de la final de la Supercopa masculina de futbol entre el Barça i el Madrid.
El conjunt blanc va derrotar ahir el Mallorca per 3-0 amb gols de Bellingham, Valiant, en pròpia porta i Rodrigo, tots tres a la segona part. El blaugrana Íñigo Martínez, en declaracions als mitjans del club, reconeix que estan motivats.
Contentos de estar en otra final, de tener opciones de ganarla, y la verdad que estamos motivados, ilusionados. Es el primer título del año que lo queremos conseguir. Creemos que esto nos puede dar un impulso más aún en todas las otras competiciones que quedan, y lo afrontamos con mucha pasión y mucha ilusión.
Sense moure'ns del Barça, Ricard, nova sortida a la junta directiva.
Juli Guiu, el fins ara vicepresident de l'àrea de màrqueting, ha presentat la renúncia irrevocable al càrrec. Guiu va ser apartat de les converses per renovar el contracte amb Nike, tot i haver estat una peça fonamental en l'acord amb Spotify. És el tercer directiu que marxa sota la segona presidència de Laporta, amb les baixes d'Eduard Romeu, vicepresident esportiu, i Jordi Llaurador, responsable de l'espai Barça. També han deixat el club en aquests gairebé 4 anys de mandat fins a 11 executius. Joan Laporta compareixerà en roda de premsa dimarts a les 10 del matí a la ciutat esportiva Joan Gamper.
A tot això, avui torna la Lliga.
Amb un partit, el Rayo Vallecano-Celta a partir de les 9, l'Espanyol i el Girona fan avui els últims entrenaments de cara als seus partits de Lliga de demà. L'equip gironí visitarà l'Alavés a les 2 del migdia amb la novetat a la llista de Víctor Sigankov després d'un mes de baixa per lesió. L'Espanyol, per la seva banda, rebrà el Leganés a 6:45 en el primer dels dos partits contra rivals directes que han de ser clau per sortir del descens. Per cert, ja hi ha horaris de la 22a jornada. El dissabte 1 de febrer, Espanyol-Madrid a les 9 del vespre. L'endemà, diumenge 2 de febrer, Barça-Alavés a les 2 del migdia. I dilluns, tancant la 22a jornada, Girona-Les Palmes el dia 3 de febrer.
En bàsquet, el Barça va reaccionar a l'Eurolliga.
Va superar el Mònaco, fins ahir líder de la classificació, per 84-98. Darío Brizuela, autor de 27 punts, reconeixia al final del partit que hi arribaven enrabiats.
Bueno, veníamos con rabia del último partido, necesitados de ganar también, porque no estamos bien en la tabla tampoco, y bueno, desde el principio teníamos muy claro qué es lo que teníamos que hacer y se ha ejecutado muy bien. Hemos metido un montón de tiros también y que nos ha ayudado y dado confianza, y ahí ha estado la clave.
Ara el Barça és 8 a la classificació provisional amb un balanç d'11 victòries per 9 derrotes. D'altra banda, jugats ahir a la 5a jornada de la Champions masculina d'hoquei patins, triomf del Barça en el duel català contra el Noia per 6-1. Carlos Cortijo, l'entrenador visitant, en declaracions a Ràdio Sant Sadurní, considera que el resultat és massa inflat.
A este nivel, pues, lógicamente, a un mínimo descuido, pues, se me puede penalizar con mucho gol de diferencia. La realidad es que creo que hemos hecho una primera parte bastante completa. El resultado de la primera parte de 2-0 perdiendo creo que nos ajusta un poco a la realidad, y creo que lo que nos ha hecho mucho daño es el tercer gol, nada más empezar el segundo tiempo. Mentalmente creo que aquí nos hemos venido un poquito abajo.
També he jugat ahir, Reus 5, Porto 0.
I el Rally de cara avui, jornada de descans.
Edgar Canet començarà la segona setmana mantenint la primera posició a la categoria de Rally 2 de motos. El de la Garriga té 16 minuts sobre l'austríac Tobias Ebster. A la general absoluta, l'australià Daniel Sanders segueix sent primer amb 15 minuts d'avantatge sobre el valencià Tosha Saraina. En cotxes, la general la lidera el sud-africà Henk Lategan. El millor català és Nando Jubany, 29è, a banda dels copilots Armand Montleon, 5è, i Dani Oliveras, 8è.
Pensava que jo guanyaria dels cuiners, no del no anem bé, no. Això em sap molt greu, perquè els que haurien d'estar aquí, per llàstima que no hi són. La Laia, que per molt mala sort, hauria de ser aquí. El Nani hauria de ser aquí. Si l'Isidre no hagués trencat el segon dia, estaria aquí. A mi em sap greu.
I en futbol sala, el Barça i l'Indústria es juguen demà els seus partits a la 14a jornada.
Els blaugrana Córdoba, amb les novetats de Sergio González, després de 10 mesos de baixa, Lozano i Feixas. El conjunt colomenc rebrà el Valdepeñas.
no t'ho pots perdre.
Riures assegurats aquesta nit al Teatre Condal de Barcelona, on s'ha tornat a programar l'espectacle Pongo, de Judit Martín, Alba Florejacs i Mònica Ballesteros. Un retrat còmicament perfecte de la nostra necessitat d'acumular trastos. I una de les gràcies del muntatge, que en té moltes, és que el públic pot portar de casa objectes inútils, allò que en diem pongos, que les actrius faran aparèixer a l'atzar a cada representació i, per tant, amb la improvisació pertinent sobre aquella història. Pongo es fa avui, també el divendres 31 de gener i els divendres 7 i 21 de febrer. I cada espectacle, evidentment, segons els pongos, serà diferent.